para esto. Ahora estoy comentando los partidos, me llamaron no hace mucho y bueno, llegamos a un acuerdo y para poder bueno, hablar un poquito de fútbol sobre todo y dar mi punto de vista sobre la selección, ¿no? Cómo veía los partidos, cómo, bueno, qué idea tiene el míster o qué pensamiento, qué forma de jugar tiene. Y a día de hoy, pues bueno, esperando a ver si sale alguna oportunidad para volver a entrenar. He estado entrenador y bueno, esperando a ver qué tal.
Doncs mira, a veure si algú mirant al Mundial diu, calla, que busquem entrenador i fitxarem al Moja. Escolta'm, Holanda, Marroc, per història, per històries de Mundials i del futbol sembla increïble dir això, però jo diria que el Marroc és favorit.
Bueno, no lo sé. No, yo ya sabes que como deportista, pues creo que los partidos o los momentos hay que competirlos y hay que jugarlos. Vale, sí que es verdad que Marruecos viene de una dinámica muy buena, muy positiva, tanto en competiciones internacionales como mundiales, copas africanas, copas de África, etcétera, etcétera. Y a día de hoy tiene grandes jugadores. Sí que es verdad que tiene la posibilidad de contar con muchos jugadores que tienen ya un conocimiento del fútbol europeo y que muchos de ellos son nacidos o criados en estas tierras, ¿no? Y al final sí que es verdad que hay una diferencia muy amplia en el aspecto técnico, táctico y psicológico sobre todo, porque sí que es verdad que el aspecto técnico igual no tanto, porque el fútbol de calle ya sabes que es primordial para tener esa capacidad, esa alegría, ese saber estar y bueno, y ese riesgo, ¿no?, de poder probar cosas. Pero el resto, yo creo que ahora estos jugadores están muy bien nutridos y pueden competirle pues a Holanda, que bueno, no ha ganado, ha llegado a dos finales si no recuerdo mal, con Cruyff, y la verdad que no fue capaz de ganar ninguna, ¿no?
Sí.
Pero haciendo un fútbol increíble, así que yo creo que Holanda por méritos propios y por historia es favorita, porque Marruecos no ha llegado a una final todavía, pero ojalá el sueño está ahí. Y esperemos que ver un buen partido, sobre todo, claro. Y que nos hagan disfrutar como lo han hecho hasta ahora, sobre todo a mí y a todo ciudadano marroquí y árabe. Y creo que va a ser un buen partido.
Clar, és veritat que aquesta Holanda d'ara, malauradament, no té el talent, l'espurna, la qualitat tècnica de la de Cruyff. Sí que et vull preguntar per aquesta generació del Marroc, semifinalista, Qatar, guanyadora de l'última Copa d'Àfrica, d'aquella manera, però bueno, se suposa que guanyadora, i ara, amb una nòmina de futbolistes que jo no sé si és generació espontània, és un bon treball formatiu de la federació, formatiu i fins i tot de recerca, de trobar jugadors formats a Europa però nascuts o amb arrels marroquines. On trobes la resposta per aquest canvi, per aquest salt de qualitat evident del futbol marroquí?
Bueno, como te he comentado antes, al final yo cuando he tenido la suerte de criarme en Barcelona, en Sant Boi en este caso, del Llobregat, y bueno, tener ese fútbol de calle pero europeo, ¿vale? Digámoslo así. El fútbol marroquí o el fútbol en general, pues el fútbol de calle es yo creo que es primordial, ¿no? Ya lo decía Aymar, que creo que comparto ciertamente mucho en lo que comentó, que los que jugábamos en la calle, que jugábamos mucho, pues íbamos locos, y a lo mejor yo no era cercaños porque era muy malo, pero los que tenían calidad, pues no tenían miedo de hacer un caño en cerca de su propia portería, ¿no? Y claro, y eso te lleva a jugar para ganar, pero tomando riesgos, tomando, bueno, una serie de variantes que hoy en día pues es difícil de ver. claro, después te llevan a un club y ahí pues te van acomodando, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué al Barça, era una cabra loca. ¿Vale? Te lo podrá decir Gerard. Estaba dentro del rondo siempre, Gerard.
No, però eres el més ràpid de tots. El més ràpid de tots.
Després vas acabar jugant d'altres coses, però jo et recordo com un, sí, com un 10 finíssim.
Sí, que sí.
Un canvi de ritme, amb desequilibri, sí, sí. Vaja. Sí,
sí. Ara es treu mèrit, sí, però bueno, molt bo.
Potser...
No, bueno, teníem cosetes, sí, però sí que és veritat, sí que és veritat, sí que és veritat que la qualitat que tenien els nanos que portàvem anys practicant el futbol i la teia del Barça, pues era diferent a la que portaven la gent que arribàvem del carrer o d'equips que jugàvem, bueno, per disfrutar i per guanyar i bueno, per passar-ho bé, no? Això es nota moltíssim, no? I tu veies la capacitat que tenia, per exemple, el Gerard, no? A la sortida de balón, la perfilació, la intel·ligència, no? I, claro, caram. I eso
pues... Pagarem sopar,
quan
no?
Quan anem a sopar, moja.
No, però és veritat, et dic Gerard, perquè està aquí, però et digui mil jugadors,
sí,
no?
Sí, sí,
genial. Que hem coincidit i cadascú amb el seu, no? Però sí que és veritat que es nota moltíssim. Aquest equip del Marroc, sí, com t'he dit abans, és que, Jordi, és futbol i juguen els millors. I el Marroc té, igual que qualsevol país, pues té grandíssims jugadors. Mm. Alguns arriben i uns altres per una cosa o per una altra no. Però hi ha molt de talent. Aquest talent va també, per exemple, jo penso que, i he viscut, gràcies a Déu, molts anys, per la capacitat mental, no? que poden tenir els jugadors. I això, per mi, és si no el més important, pot ser... una de les coses més importants, no? que deu tenir el futbolista, no? Per tot. Ara mateix, pues, pensem que nosaltres quan jugàvem, Gerard, pues, no teníem redes socials, no teníem mòbils, i ha canviat molt. Ara els nanos tenen que estar molt, molt ben preparats. I, clar, jo no sé com funciona ara la història, però sí que és veritat que si un sap d'on ve, sap on pot arribar. Després arribarà o no, però tens que tenir els peus a terra com teníem nosaltres abans.
Doncs el Mohamed El Yagoubi, que ens ha fet aquesta radiografia del futbol marroquí, que aquesta nit aspira a plantar-se als vuitens de final. Per fer-ho, l'equip dels Agraf, Brahim, Bouadi, Unahi i Saibari, el marroquí nascut a Catalunya, haurà de tombar la Holanda de Koeman i de De Jong, i posats a triar avui que acabi content el Moja. Moja, moltíssimes gràcies i una abraçada. Ja convidareu, ja, sí, quan convoqueu aquest sopar, ja em convidareu.
Una abraçada, Moja.
Un petó molt gran, Gerard, Jordi, una abraçada molt gran i moltes gràcies.
El Mundial, que té aquestes coses que et permet parlar amb gent que val tant la pena com el Moja i que ens ha fet passar-nos de frenada. Ara em renyarà l'Agnès i també em renyarà el Fitó perquè ja ha començat la segona part del Brasil-Japó.
Sí, un parell de minuts d'aquesta segona meitat. De moment, amb 0-1, encara victòria parcial del Japó. Ha fet un canvi Ancelotti al descans, no ha entrat Neymar, ha marxat Lucas Paqueta, no he acabat de veure quina de les dues cames era la que anava a coix.
Les dues.
Però canvi molt ofensiu d'Ancelotti perquè marxa Lucas Paqueta, que és un migcampista, entra Endrick, que és un davanter, per tant, ara mateix quatre davanters al camp al Brasil, a part d'Endrick, doncs Ryan, Cunha i Vinícius.
Ara ens hi fixarem on juga Endrick.
Juga Endrick a la banda dreta.
És que no està jugant al lío.
Correcte, i Ryan l'ha tirat enrere.
No, i Vinícius per dins, perquè juga molt per dins. Vinícius, no?
Sí, fa una mica el que vol.
Vinícius juga amb l'Ederalà.
Sí. Exactament. Fa el que vol.
Bé, doncs amb quatre davanters i amb només dos migcampistes, això també és molt d'Ancelotti, com les ulleres i com el Portunyol, intentarà aixecar aquest partit, que ara mateix té perdut. Avui fregant el rècord mundial, 10 minuts de retard sobre l'horari previst. Avui el patrocinant el Moja, el Gerard i el Fitó, que no para d'explicar-nos detalls d'aquest Brasil-Japó.
Sempre dels altres.
Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Avui vens amb un look molt, molt, així com molt estival, no molt formentera. Però així tot
blanc. Bueno, dius, escolta, un sempre s'ha d'intentar posar en la millor de les situacions, ja, ja encara pensant, que sigui venint a treballar.
Això mateix, sí. Ben pensat.
No, pels que ens estiguin escoltant, només vaig de blanc, res sí, més. No,
sí, home, però és un look com molt, sí, com molt d'anar per, jo què sé, per Menorca, no?
Per la tarda, sortir a la tarda,
sí, a fer el passeig.
La posta de sol.
Ja pot ser, ja pot ser.
Vaja, a mi no m'hi veureu de blanc sencer, ni a Formentera, ni a Caldes de Malavella.
Però a Formentera sí, que t'agradaria.
Sí. Però
l'Altafulla
també m'agrada i no vaig amb aquest look tan estival que tampoc em quedaria bé. En fi, a les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, aquest retard de 10 minuts ens ha permès tenir dades actualitzades que ens arriben de Veneçuela. Oficialment la xifra de morts ara mateix és de 1.719 persones. És una actualització que va molt, molt lenta. Hem de tenir en compte que les Nacions Unides mantenen que la xifra de desapareguts supera els 50.000. I ara tenim sobre la taula una altra dada que ens fa la mida, la dimensió de la tragèdia. Hi ha gairebé 16.000 persones que no tenen casa, que han perdut casa seva. De Veneçuela n'informarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, en Joan Biosca, que ha aconseguit arribar a la zona zero del sisme, que és allà on hi ha els centenars d'edificis a terra. Lògicament, a mesura que van passant les hores i els dies, l'esperança de trobar supervivents sota la runa d'aquests dos terratrèmols cada vegada és més difícil, però encara hi ha alguna història de rescat i en parlarem amb en Joan Biosca. Què més? Ampliarem també aquesta informació, que és que l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la SEPI, de la Societat Espanyola de Patrimonials, Belén Gualda, i una vintena altra de persones per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Per tant, aquí és un cas que agafa una nova dimensió. Aquest matí, aquesta empresària, Carmen Pano, ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Ampliarem, per tant, aquestes dues apunts de notícies sobre el cas Leire i també posarem sobre la taula una altra xifra. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya. Recordeu que quan va començar el procés, el govern espanyol va posar sobre la taula una xifra molt, molt inferior. Va calcular que regularitzarien unes 500.000 persones. Doncs bé, les peticions arriben a 1.300.000. És tot un procés que s'ha de veure finalment en quantes s'acaben acceptant, etc. Però sí que la realitat, diríem, de les peticions queda molt, molt lluny de la imatge i de la xifra que es va donar en un principi. Amb el procés a punt d'acabar, juristes, també entitats, alerten del col·lapse per aconseguir cita a la Policia Nacional i denuncien que la falta d'hores disponibles ja ha aixecat el mercadeig de cites, que passa sempre també en aquest tipus de situacions, lamentablement. I per acabar, tindrem en Toni Padilla, avui amb contracrònica també del Mundial, amb el bon paper que estan fent les seleccions africanes. Que totes menys una...
9 de 10 han passat a setzents. És veritat que la primera de les 9 ahir se la van carregar, però vaja, sí, 9 de 10 moment, és espaterrant. Sí, sí, sí.
Hi ha 3 europees fora. Que han quedat...
Clar, també n'hi ha més.
Passàvem a la tele 3
d'euros. També n'hi ha més, però no. 9 de 10 és un registre històric. Sí, i,
a veure quantes passen aquesta d'ara.
Unes quantes menys.
Fa la pinta.
Avui ho veurem amb el Marroc-Holanda, que és, Marroc és una de les un més bon potents. A veure què diu el Padilla.
Què vas posar a la porra? No es pot dir.
Sí, tinc un 1-1 i passa Marroc a penals. Això no ho diu la porra, però...
La porra és un
1-1, però jo crec que passarà a Marroc a penals. Marroc es va carregar a Espanya a penals al Mundial de Qatar.
Exacte, fa 4 anys. Sí.
Per exemple.
Tot pot passar.
A les 10, Catalunya a nit, amb Toni Padilla, però sobretot amb Manel Elias i amb la formentarenca Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sonia Oleart, però abans, Arbusà, alguna cosa més des de Chattanooga?
No, res més, que abandonem ara la Villar School, que, per cert, Víctor Muñoz, del català de l'Osasuna, ara al Liverpool, s'ha entrenat ja avui amb el grup. No crec que el veiem dijous, però bé, bones notícies per De La Fuente.
Ah, però és que bé, que... li cauen tots els extrems. Víctor Muñoz, sí, sí. Jeremy, Nico Williams, que fa pinta que sí, no torna a jugar al Mundial. En fi.
Sí, sí, per això que agrairà tenir Víctor Muñoz, no sé si dijous, però si passa temps, doncs avui tens. Mm-hmm.
Molt bé, doncs estarem pendents de la selecció espanyola, que, insisteixo, dijous juga contra Àustria aquests 16ens de final. Gràcies, Roger.
Adeu.
Fitó, a punt. Vaja, jo l'he vist dins, de marcar Brasil.
N'ha tingut una claríssima la selecció canarinya. L'ha tret el porter del Japó, Suzuki, una bona centrada des de la banda dreta, remata enrere, cap al punt de penal, un jugador del Brasil, a la frontal de la petita. Crec que és Cunha, si no, Casemiro.
Ha rematat de cap.
Claríssim.
El porter de Japó ha rematat de cap. I la treu amb l'esquena. Hosti,
sí, sí.
És el joc dels disbarats, sí. Però no ha entrat.
Després de molts rebots ha estat Casemiro, qui ha rematat amb el cap, i dos rebots pràcticament a la línia. Ho ha intentat a la contra del Japó, el partit està bonic ara mateix, però està traient aigua el Japó, està colant molt el Brasil.
Lògicament,
en aquests...
Si això continua així, acabarà 2-1, que és com resa la...
No et pensis, no.
El pronòstic correcte.
No.
De totes maneres, 9 minutets d'aquesta segona meitat, dues ocasions ja molt clares pel Brasil, però segueix guanyant el Japó. Brasil 0, Japó 1, minut 55 pràcticament de partit.
Ara sí, Sònia, què hem de recordar d'aquesta primera hora de Tot Costa Inoblidable?
Entrevista a Pau Cubarsí des de la concentració de la selecció espanyola, un Cubarsí distès, satisfet, adaptat, diu que està en un bon moment, que veu a Lamin i Amal molt bé i que tant de bo es trobi a Messi a la final. Avui ja amb el Roger Arbusà, que la Gelma està de vacances, no sé si s'ha quedat per allà, però després de tants de dies segur que li vindria molt de gust fer un soparet amb Ral de Vinyó, la raça rústica de porc de casa nostra.
Que ben trobat.
Ben jugat.
Que us regala el primer que truqui, 93207474, un pack d'espatlla curada llescada, perquè la Sònia Gelma, si vol, pugui disfrutar-ho durant un bon àpat de pa, on sigui ara en aquestes merescudes vacances.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
No podrà trucar per aconseguir l'espatlla llescada de Ral de Vinyó, però, mentrestant, Casemiro va fent feina, eh?
Sí, perquè acaba d'empatar el Brasil. Una jugada que defineix el que és aquesta selecció brasilera, centrada de Gabriel Magalhães amb l'esquerra, des de la frontal de l'àrea, i remata pràcticament a un pam de la línia de gol Casemiro, que, ara sí, Suzuki no hi pot fer res, el celebra Casemiro, per tant, ara sí...
El 6-7,
sí, el 6-7, sí, sí.
El gest el reconec, però exactament què vol dir?
No vol dir absolutament...
Filla, t'ho podria
explicar. No vol dir absolutament res.
Jo no.
No?
No, crec, jo tampoc ho tinc clar, però no vol dir res, però sí que està molt de moda el gest aquest amb les dues mans amunt i avall.
Sí, va fer gràcia perquè Márquez ho va fer quan va guanyar una cursa, però no tenia ni idea de què volia...
Doncs és exactament això.
I què volia dir? Bé, bon gol de Casemiro, molt de Casemiro, que és un excel·lent rematador de cap, i també molt bona la centrada enroscada al segon pal de Magalhães, el Brasil que ho empata.
Sí, sí, ho empata al minut 11 de la segona part, 1-1, gol de Casemiro, per tant, mitja horeta encara llarga per acabar de definir doncs, qui es classificarà.
No sé si la Sònia encara és per aquí. No, ha dimitit.
Sí.
Et faltava alguna cosa per explicar-nos?
No, res
del Popa,
més.
Ja està. Mira, doncs aprofito jo per explicar-vos que aquest dijous, el 2 de juliol, és la nit solidària del Relat Solidaris. Ja sabeu, aquest llibre que anualment una colla de periodistes del nostre país fan a benefici d'alguna entitat solidària. La d'aquest any, apadrinada per l'Eric García, és a benefici d'Avant Neurologia, i també anualment es fa una nit solidària amb actuacions. En aquest cas serà a la sala Almodóvar de Barcelona. Si voleu anar, els dos primers que truquin al 93-201-7474 s'enduen una entrada doble per la nit solidària del Relat Solidaris, valgui la redundància. Tonight, No, ara no podrem perdre de vista el Brasil-Japó perquè el Brasil està desencadenat.
L'acaba de tenir Vinícius, una jugada maquíssima per la banda esquerra. De fet, ha tirat un túnel a l'extrem del Real Madrid per marxar de la seva marca, ha entrat dins de l'àrea, un retall, i amb l'exterior del peu dret ha intentat superar Suzuki, però, si no m'equivoco, la toca i la pilota que va al pal. Ara veurem si la toca. Sí, és una aturada de molt mèrit de Suzuki, que aconsegueix que la pilota vagi al pal, però Brasil, ara sí, sent Brasil, posant les coses molt complicades al Japó. Minut 58 de partit, 1-1, però la selecció de Carlo Ancelotti que pressiona, que ho està fent passar malament a la selecció nipona.
Se li farà llarg, eh, al Japó.
Sí.
Sí,
crec que sí.
A mi ja us dic que mitja horeta em sembla correcta per...
A tu també per la porra, ja et veig, estàs satisfet.
Sí, sí. A més, gol de Vinícius ja seria la quadratura del...
I has dit què passava als penals?
Marró.
No, marró. Ah, sí, marró. I aquí és... Has dit empat, no?
Clar, si passa penals és que han d'empatar.
No, però ho sé, però qui has dit que passava?
Marroc.
No, però
no,
aquí
Brasil 2-1.
2-1 Brasil,
val.
Val. Ara ja és molt evident que vaja, el Japó està traient aigua de la barca, no? Sí. Tenen l'aigua al coll. Després d'una primera part en què han viscut i han competit més que bé. Mentre el Fitons vigila aquest partit, en línia, vaja... correctíssima de Casemiro en el gol brasiler, obrim plana Barça. Laia Tudel, bona tarda.
Hola.
Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És que he sentit abans el Salmurri que la Tudel, però ja actuant els Tudurri. Laia, demà, 30 de juny, per tant, tancament d'exercici a tot arreu, però evidentment també a Can Barça, també últim dia del mandat de Rafael Juste, perquè dimecres prendrà possessió Joan Laporta. Què hem d'esperar d'aquestes últimes hores d'exercici 25-26 pel que fa a matèria d'operacions pendents, etcètera, etcètera?
Mira, et diré que venen dies una mica complicats d'aquells que t'agraden per explicar l'actualitat econòmica del Barça. No dies complicats per l'economia del Barça, sí per explicar-ho.
Ah,
perquè...
defensora de les causes feixugues. Ara.
No, però ara entendràs per què us ho dic, això. Doncs perquè últimament, quan tu fas consultes de l'exercici econòmic al Barça i de què ha de passar per tancar en positiu, de l'1-1 de la Lliga, tot això, les respostes diríem que són flexibles, que no hi ha res blanc o negre, d'acord? D'entrada, aquesta idea de que demà es tanca l'exercici econòmic és cert, com conceptualment, però vaja, també hi ha aquí entra aquesta idea de tot és flexible perquè es tanca demà, però sempre els auditors donen uns dies, hi ha un marge per acabar de tancar operacions pendents. I per tant, la fotografia que tinguem a 30 de juny de l'economia o la situació econòmica o l'exercici del Barça, econòmic del Barça, no és la fotografia final. Això d'entrada. Llavors, poden quedar operacions pendents, com per exemple, i operacions que el Barça ja està treballant i que les necessita. Mm-hmm. Per exemple, els famosos milions que queden per ingressar dels seients VIP de New Era, que queden aproximadament uns 30 milions d'euros per cobrar. Doncs s'espera, perquè ho està treballant el Barça, que aproximadament la meitat d'aquests 30 els pugui ingressar en aquest exercici econòmic. Això ho ha explicat avui el company Adrià Soldevila, el que t'hi jugues a la cadena SER, que ha parlat de que el Barça pràcticament tenia ja tancat aquest acord amb que cobraria aquests diners mitjançant una empresa de Singapur. Bé, doncs això és una de les qüestions que estan acabant de tancar. Un cop estiguin tancades, veurem si doncs, el Barça pot ingressar aquests diners. Una altra operació, per exemple, pendent, és una que fa dies que n'estem parlant, que és el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, que el Barça ha de cobrar 11 milions d'euros d'entrada perquè és que demà s'acaba aquesta sessió i aquestes condicions de la sessió que tenia el Barça i el Mònaco per aquest traspàs d'Ansu Fati. I el Barça sí que espera demà fer oficial aquest, o que es pugui tancar ja aquest traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i cobrar aquests milions.
Però quan dius que demà s'acaba la sessió, vols dir que si no ho tanquen demà es trenca l'acord o no necessàriament?
No es trencarà perquè està molt avançat i estan negociacions. Es podria, o sigui, si el Barça es posés ferm amb això, diria, doncs bé, s'acaba, doncs acaba aquesta condició i te'n demano més. No serà així, perquè està molt avançada.
Ah, clar, vols dir que el que estava estipulat era durant la sessió i que un cop vencis la sessió, el Barça podria posar unes altres condicions.
bé, la clàusula acabava... Sí, el,
val, no, clar, no t'havia entès.
Però vaja, no estarem en aquest escenari.
Vaja, és que tampoc més d'11 no ens en pagaran, vull dir que...
Sí, però vaja, no, el Barça espera tancar-ho amb aquestes condicions.
Fitxalo.
Amb aquestes condicions. Llavors, si es tanquen aquestes operacions, realment ajudaran a l'exercici econòmic. Però tot això vol dir que si no es fan aquestes operacions es podria tancar un exercici econòmic en negatiu i que per tant podria ser que no tingués l'1-1 al Barça? Doncs sí i no.
Bravo.
Sí a la primera. Ara,
busquem el tall de Luis Enrique. Puede ser que sí i puede ser que no.
No, però ho explico molt ràpidament. Sí, vull dir que sí que es contempla dins el Barça l'opció de que l'exercici es pugui tancar en negatiu. I això... que, no, que l'exercici es tanqui en negatiu no penalitzaria l'1-1.
Ah.
És a dir, tot i tancar en negatiu l'exercici, tant fons del Barça com fons de la Lliga ens han confirmat que no és una condició indispensable per entrar a l'1-1 i que el podrien tenir de tota manera, que això és el que segueixen defensant i tenint clar des del Barça, que aquesta condició de l'1-1 la tindran aquest juliol. Ara bé, el fet de tancar l'exercici en negatiu voldria dir pocs milions. Tampoc ara ens pensem que si tanques un exercici econòmic cada cop i volta doncs se te'n va molt. Això sí que ho condicionaria, però vaja, tampoc ens estem movent en aquest escenari.
Per tant, tot i que demà avanci el dia i no tanquem el tema Ansu, no cal que posem cap cronòmetre dramàtic en marxa enrere, eh? No passarà res, l'1-1 està garantit.
Això és el que ens expliquen.
D'acord.
Tot i que insisteixo que l'operació d'Anso...
Fas bé de protegir-te amb això, és el que ens expliquen.
Expliquen
després
avui,
de 5 anys d'experiències.
Per això és que quan avui estava parlant de tot això, dic, mare meva, això m'està sonant. Però no, en general transmeten tranquil·litat, tant des del club com, insisteixo, des de la Lliga. En principi, el Barça ha d'estar a l'1-1. Una altra cosa és com es tanqui l'exercici. Però l'operació d'Anso sí que és cert que s'espera que es tanqui demà. Veurem l'operació de New Era, aquesta potser per més llarg.
Molt bé, doncs esperarem amb aquesta tranquil·litat suposada que ens transmet la Laia Tudel del calendari de la setmana. Sabem que demà a les 9, que dius, per fer-ho a les 9 pots fer a les 7, presenten la nova equipació de la temporada i dimecres ja presa de possessió. Tenim algun detall d'aquesta presa de possessió de la porta?
Quan dius a les 9, podria ser a les 10, perquè ho dius?
No, he dit a les 10, no, volia dir a les 7.
Ah, sí.
Va, però
sí,
a les 9, exacte, em sembla 9. Tardíssim per no poder fer... Jo és que ja l'he vista i, bé, tenia ganes de dir-hi la meva, però clar, si és a les 9 no em va bé.
Però tu sempre pots dir la teva.
No, però m'esperaré. Home, m'esperaré que l'ensenyin, igual la canvien.
Sí, bé, demà és la presentació, sí, d'aquestes presentacions de samarreta maques que fan al MACBA, del Museu del Centre de Barcelona, a les 9 de la nit, en un acte doncs, que serà, com sempre...
Maca és la presentació, no la samarreta, vols dir?
No. Bé, ja en parlarem.
Val.
Jo
vale, Costa, no t'agrada la
cosa. Sí, no li agrada les imatges que ha vist.
No.
Les imatges que circulen, vaja, que algú les haurà pogut veure, són franges verticals blaugranes, més primetes i degradant una mica el color. Bé, ja veurem demà quina és la definitiva
no
és i com queda.
Això no és un degradat. A mi m'agraden els degradats i això no és un degradat.
Bé, no és un degradat, però
això en parlarem demà o fins i tot dimecres.
Sí, exacte. Això per una banda, i l'altra, la presa de possessió, doncs sí, és dimecres, al matí, a l'auditori, s'espera doncs, que sigui la presentació ja posada... de llarg, la presentació oficial de tota la nova junta directiva de Joan Laporta, que presentarà aquells 5 cares noves que ja es van anunciar durant les eleccions del Barça.
Molt bé, doncs dimecres sabrem, si no ho sabem abans, qui compondrà i en quins càrrecs aquesta junta directiva, que ja bé, el Salmo ja fa dies que ens va explicant que aquí podem estar distrets. Salmo, Ter Stegen a l'Ajax, què, com ho tenim això?
Doncs negociació en marxa.
Crec que no hi ha cap novetat d'última hora, però l'Autet i l'Anaïs no volien parlar de res més que no fos Ter Stegen avui. Dic, doncs, posem-los al dia.
Bé, no era tant de Ter Stegen, no? El que...
No, exacte, és veritat.
Sobretot tu i l'Anaïs volia comentar, sí. Però bé, no tinc res més a dir. No entrarem. A veure, negociació en marxa. Negociació en marxa per la sortida de Marc-André Ter Stegen. Marxarà, s'ha dit, a l'Ajax si res no es torça. L'interès de Mitchell i de Jordi Cruyff en Ter Stegen acaben de convèncer el futbolista i ara queda... el més complicat de tot, que és diguem-ne, allò que paga cadascú, perquè Ter Stegen, com ja saps, té una fitxa molt alta, l'Ajax no la pot assumir tota, el Barça és conscient que haurà d'assumir una bona part, veurem què vol dir aquesta bona part i si Ter Stegen renuncia o no a una part del seu salari, cosa que sembla realment poc probable.
Bé, doncs veurem com evoluciona. És que clar, aquesta operació no puc evitar pensar que és evident que no el volem aquí, però que la palmada econòmica serà descomunal.
No, doncs com ho era amb la sessió al Girona.
No, no.
Sí, la palmada econòmica era altra.
Clar, però el tema de Girona era mitja temporada, semblava així una mica per sortir del pas, sí, i el Mundial... Clar, això és una cosa que sembla més estable i deixar-t'hi... Vaja, és que... Clar, no em puc imaginar què et pot pagar l'Ajax, que és un equip que aquest any...
Tampoc és un any
entrarà a Europa si hi entra...
Exacte, no són dels millors anys del
això
club.
Això ja, sense anar a la part de l'Anaïs, que jo comparteixo, que és que jo crec que és un risc anar pel món amb més temps de segon porter, cosa que no vol dir que t'hagis de quedar a Ter Stegen, però clar... És que si l'has de pagar gairebé sencer...
És que quin sentit té haver de pagar pràcticament la fitxa d'un jugador per cedir-lo amb un altre quan tu no vas sobrat de talent en aquesta posició?
L'ecosistema al vestidor pot quedar més solventat.
Et pot sortir bastant més car quedar-te'l.
Jo és que crec que al final, amb totes les coses que...
Més car segur que no. Pitjor pot ser. Que et generi un escenari que no vols, indesitjat, pot ser. Però més car és impossible.
Jo aquí em poso a la pell de Flick, i penso que l'entrenador vol tenir un vestidor sa, un ecosistema competitiu, però i alhora, doncs, evidentment... Chelsea és un risc? Sí, us ho compro. Jo us ho compro, que és un risc. Però jo probablement el correria, aquest risc. No sé, abans de tenir un ambient una mica
promès dins el vestidor... El més important, tu el correries, i Flick és evident que també.
Sí, sí, clar.
Flick ho fa amb totes les conseqüències.
Exacte.
Jo crec que ell assumeix que si et quedes sense Joan dos mesos com l'any passat, el que passa és que l'any passat t'hi vas quedar entre octubre i novembre. Si et quedes a l'abril,
sí,
no és el mateix, però, sí, escolta, a vegades, ves, qui no s'arrisca no pisca. Ell creu que per una banda el benefici que Ter Stegen no hi sigui, i si tenim mala sort amb Joan Garcia, doncs prendrem mal. Això, Salmo, no fa pinta que s'hagi de tancar de manera immediata, o potser si la cosa s'hi quadren els interessos de les tres parts?
No descartis res, no descartis res. A priori et diria que no, perquè no deixa de ser... O sigui, la clau de tot això és quan està disposat a assumir el Barça. I això és el que marca, entre altres qüestions, el timing d'aquesta negociació. Jo crec que l'Ajax, pel que sé, té uns límits bastant clars i bastant marcats, i si el Barça doncs decideix que ho resol per la via ràpida, doncs haurà de fer una operació tipus Girona, o si en tot cas el Barça prefereix esperar, a veure què passa. No crec que sigui tant una qüestió de la voluntat de totes les parts, sinó de la posició del propi Barça.
Molt bé, doncs veurem. Pel que explica la Laia, no hi ha pressa en aquests termes de necessitem ingressar o tancar operacions, per tant el Barça pot pensar i pot calcular aquesta operació, que per altra banda sembla que va ben encaminada, perquè el més important que és que el jugador l'accepta, sembla que és una prova superada. El Salmo, el que ja tenim col·locat, no de manera oficial, però serà així, és Lewandowski, eh?
Sí, fa tota la pinta que se n'anirà a Chicago, ha acceptat la proposta de l'equip de la MLS. Dies enrere va anar a Chicago a conèixer les instal·lacions, a conèixer el club i a respirar també una mica la ciutat, i finalment ha acabat acceptant la proposta de Chicago Fire i s'unirà a la Lliga Nord-Americana.
Molt bé, doncs es trobarà amb Messi, amb Griezmann, no estarà malament.
Estava en volada.
La MLS d'aquest any, segons com, si el Barça no troba nou, potser ens haurem d'abonar a la MLS i tot per veure...
S'emporta la família sencera cap a Chicago, que era un d'aquells temes que dius, home, Aràbia potser no, però Chicago
sí. Chicago és una ciutat
Chicago
xula,
està
eh?
Bé.
No, tot el respecte no és Barcelona, però no s'hi viu
però
malament.
Però no és Aràbia.
I sobretot si tens el contracte de Lewandowski, segur que no s'hi viu malament. Per cert, abans d'acomiadar-vos, com que tenim de vacances el Barça reservat, Laia, em permeto fer-te una recomanació de podcast, en aquest cas de videopodcast. Vasos comunicants, el podcast que fa el Jofre Llombart, que en l'últim capítol parla amb Gabriel Martínez, el dircom del Barça.
Ah, he vist algun fragment a Instagram, m'ha sortit, sí.
És prou intel·ligent per no ficar-se en grans vessals, però parla una mica de tot. A mi em crida l'atenció la seva opinió sobre el community manager de l'Atlètic de Madrid. En fi, una miqueta de el Flick i el seu anglès i les seves expressions. Vaja, que és un personatge que normalment no l'escoltem perquè, òbviament, no fa declaracions, però que val la pena escoltar-lo. No, jo, tu has vist clips, jo te'l recomano íntegre. Ara que tens temps sense, sí, sense Barça
sense
reservat.
Sense reservat. Sí. No,
i tant, que ho faré. Has donat festa a l'organet.
Sí, hauríem de posar l'organet, ja tens raó.
Sí, hauríem de portar algun petit reservat, encara que no hi hagi reservat, i que soni l'organet i explicar
portes,
alguna cosa.
Les portes del tot costa que estan obertíssimes a l'organet, ja ho saps.
Sí, ja ho sé, ja.
Molt bé, doncs aquí estarem esperant l'organet. Tudurri, Laia Tudel, Ramon Salmurri, gràcies.
Que vagi molt bé.
Fitó, com tenim el setge de Brasil?
Doncs ara mateix, a minut 73, segueix l'empat a 1. Brasil, que ho intenta, sí que és veritat que ha baixat un puntet aquest setge a la porteria del Japó. Ha fet canvis també el seleccionador japonès Moriyasu, però queda un quart d'horeta una mica més. Brasil intentant capgirar el marcador. Brasil 1, Japó 1.
Abans de tancar, evidentment sense perdre de vista aquest tram final del Brasil 1, Japó 1, Sònia Oleart, hem de constatar, perquè avui s'ha fet oficial, que la Lliga F ha aprovat l'entrada de Pau Gasol com a inversor amb una injecció econòmica de 55 milions d'ecos.
Sí, la proposta ha rebut llum verda en una assemblea extraordinària en què han votat els 16 clubs i en què s'ha confirmat que la xifra total es repartirà en els propers 4 anys. No serà, però, fins demà, quan Pau Gasol i Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F, presentaran l'acord entre les dues entitats davant de tota la premsa per donar-ne els detalls de com es concretarà tot això. Fins ara han explicat aquesta inversió té com a objectius el desenvolupament comercial de la competició, posicionament internacional, creixement i consolidació d'un model a llarg termini tant per la Lliga com pels clubs. La primera aposta de Pau Gasol, recordem, va ser a la Women NBA, la Lliga de Bàsquet Professional Femenina dels Estats Units. El món del futbol es va estrenar entrant a l'accionarat del Bay Football Club, un club de la Lliga Nord-Americana, que van fitxar, no sé si recordes, Alex Blaurana, Assisat o Shoala.
Per favor.
Sí, ara ja no hi juga allà. Ah. Però sí, va ser un dels primers fitxatges que van fer quan va entrar Pau Gasol. En aquesta assemblea també s'ha exposat l'evolució del creixement de les audiències de la Lliga F, que ha arribat als 7 milions i mig d'espectadors, amb un 11,2% d'increment respecte a la temporada anterior, i ara en els propers dies s'obrirà el procés de comercialització dels drets audiovisuals de la competició per les pròximes temporades, però vaja, no serà fins demà en què tindrem tots els detalls de amb què es concretarà tot aquest volum de diner que posarà aquests 55 milions l'empresa de Pau Gasol per tirar endavant aquest projecte.
Doncs,
i quina implicació tindrà ell, diríem, en el dia a dia.
Ara que ja sabem que aquests 55 milions es reparteixen en 4 anys, sí, que continua sent molts diners, però evidentment és més repartit, ara demà estarà bé saber en com es vehiculen aquesta inversió i en què pot incidir, que és el que interessaria en que la Lliga F deixi de ser el Barça, una mica el Madrid i para de comptar. Però ara estava pensant aquest augment d'audiències, aquests 7,5 milions d'espectadors, m'agradaria saber quants corresponen a partits del Barça, que com a mínim a casa nostra cada cop que es televisa un partit en obert per TV3 fa unes audiències extraordinària, sigui Champions, sigui Lliga o fins i tot Copa de la Reina. En fi, que demà en parlarem, demà tindrem més detalls i més explicacions. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Gràcies al Gerard Tautet i a l'Anaïs Martí. Si ho voleu, us podeu quedar a veure el final del Brasil, aquí no ens feu cap nosa.
Va, doncs potser sí,
veus?
Sí, sí.
Veus? Ja ho sabia.
Sí, si no, el cotxe ara m'ho perdré.
Ja ho sabia jo. Vinga, amb el Fitó pendent farem una pausa i mentrestant anirem parlant d'altres coses. Per exemple, a motos. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Minuts i les 9, moment per repassar el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, que ha tingut de tot. Canvi de líder, nou guanyador de Gran Premi, els germans Márquez fent bons resultats, encara que no hagin pujat al podi, informació de mercat. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Márquez va arribar a 140 punts de Bezzecchi i en surt a 40 punts de Jorge Martín.
Sí, sobretot per aquella fortíssima caiguda de Bezzecchi a la primera volta de diumenge, a 190 per hora, en un dels revolts més perillosos del calendari. Sicaus va passar per l'hospital i miraculosament està bé, però com deu estar del cap amb la mala ratxa que porta. Jorge Martín és el nou líder, fent tercer a Assen, al davant les dues Aprilia Trackhouse, amb Bogura i Raúl Fernández, i l'Aprilia, que és la millor moto, a falta que Marc Márquez recuperi la plena forma. Primera victòria d'aquest japonès. Ogura feia 22 anys de la darrera d'un japonès. Aquell es deia Makoto Tamada, va ser l'any 2004 el Gran Premi del Japó. El que dèiem, els germans Márquez, d'entrada, una estratègia amb el pneumàtic tou que els va anar prou bé. L'Àlex va acabar a cinquè i el Marc setè, només que el Marc s'havia estat cuinant una cinquena posició i un contacte amb Dijan Antonio a l'entrada de la xicana li va impedir el final. Per explicar aquell incident, segons els comissaris, podeu fer memòria, recordeu aquell incident també de Rossi i Márquez el 2015, al mateix punt, en les mateixes condicions, amb la mateixa conseqüència, només que ahir Dijan Antonio va fer de Márquez i Márquez va fer de Valentino. I pel que fa al mercat, doncs els catalans Viñales i Rins amb un peu i mig fora de MotoGP. Viñales ha estat molt agressiu durant tot el cap de setmana amb els directius de la seva marca KTM, els quals acusa de fer-lo fora del Mundial. Falten anuncis, a partir d'avui no n'hem tingut cap, per tant, interpreto que a partir de demà o aquesta setmana en tindrem alguna altra, i la pròxima cursa és la setmana que ve al Sachsenring, territori Márquez, serà la darrera cursa abans de les vacances.
Damià, és pitjor a efectes de Mundial sortir a 40 punts de Martín que a 40 punts de Bezzecchi?
No, jo crec que no canvia res.
No canvia, és igual de complicat o de s'equip.
És igual de complicat.
Molt bé, doncs el tro de Cervera, que ara té una fita nova, o la fita és la mateixa, 40 punts, però amb una cara diferent, o en aquest cas una moto diferent a la qual perseguir, segurament a Sachsenring la cosa anirà bastant millor.
Hauria de guanyar els 37 punts, claríssimament.
Molt bé, doncs...
No, vull dir que no hi ha una altra discussió possible. Després la realitat és una altra, però aquesta discussió no... O sigui, aquí no... Ni 32, ni 31, ni 25, 37.
Doncs no en parlem més. No cal ni que hi anem. Fins ara, Damià.
Fins ara.
No deixem les dues rodes, però ara sense motor. En ciclisme, Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Ja hem entrat en setmana gran, setmana sí. De gran depart. Dijous farem un tot costa especial des de la presentació del Tour i de la gran depart al vell mig de la ciutat de Barcelona. I aprofito per recordar-vos que les tres primeres etapes d'aquest tour es podran seguir per TV3 i també en paral·lel per l'antena digital de Catalunya Ràdio, entre altres amb la narració de l'Isaac Vilalta. Isaac, anem coneixent llistes o alineacions o equips que participaran en aquest tour i es confirma malauradament una notícia que vas avançar aquí a Catalunya Ràdio.
Sí, que el Marc Soler no hi serà. 8 edicions consecutives del Tour de França. Havia disputat el de Vilanova, esperava fer la novena, però vaja, ho vam dir ja fa unes setmanes, teníem bona font. Estava clar que el Marc no hi podria ser i, per tant, Pogacar no tindrà Marc Soler, un fidel en les seves victòries, al seu costat. Per cert, l'UAE amb un equipàs, sense el Marc Soler, però al costat de Pogacar amb Del Toro, Velens, McNulty, Adam Yates, Vermeers, Nils Pòlit i Fèlix Groscharner.
Permet-me la salvatjada, ara em mataràs, però és que tenim Pogacar, si m'hi posessin a mi, que no sé pedalar, també seria un equipàs.
Sí, no, tens raó, però té grandíssims aspirants al podi en les etapes de muntanya i té tractors, que si vols anar a una fira de tractors d'aquestes que fan per aquí al país, pots trobar-nos quants en aquest equip.
Per tant, Marc Soler no, sí que tenim algun català confirmat al Caja Rural, eh?
Sí, també havíem avançat que com a mínim n'hi hauria dos, i de fet n'hi haurà dos, el Joel Nicolau i l'Abel Balderston, a més de l'Àlex Molenar, que és neerlandès, a la fitxa, és neerlandès, però ell, la seva mare és catalana, ell bona part de la infància la va passar a Olot, ha tornat a viure a Olot, parla un català perfecte, per tant, dos i mig, diríem en aquest equip.
Un d'aquests catalans, ara l'esmentava l'Isaac, és el Joel Nicolau, que hi va fer segon al Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. El primer, el guanyador, també és català, i respon al nom de Marcel Camprubí i el tenim en línia. Hola, Marcel, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantat d'estar aquí.
No, encantats nosaltres de rebre el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta, superant el Joel Nicolau. Bé, és la teva primera victòria professional. Entenc que no t'ho esperaves, o sí?
No m'ho esperava, la veritat. Sempre intento confiar, no?, amb les meves opcions, sempre que faig una cursa, però el campionat d'Espanya és una carrera molt, molt especial, perquè al final el Caja porta 20 corredors, el Movistar 20 més, el Ken Farma també, i és molt tàctica, no? I nosaltres ja amb el Pinarello Q36 érem 4, i al final estàs en desavantatge numèric en un circuit com el d'ahir, però bueno, al final vam poder jugar les nostres cartes i el vam poder portar cap a casa.
Isaac, li vols fer alguna pregunta al Marcel?
Marcel, felicitats. No sé quin gust té guanyar-li al Joel Nicolau, perquè crec que sou bons amics, entreneu sovint junts, eh?
Així és. Allà a Andorra som veïns i és un tio, un crac, em cau superbé, sempre suma molt, així suma molt. I per un costat superbonic, estar disputant la carrera junts i poder-lo guanyar. I per l'altre també sabia una mica greu, perquè va tenir un fill. I bueno, veure el problema de meta també em va saber greu.
Vols dir que a tu ella et cau molt bé, però tu avui concretament tu potser a ell no li caus tan bé, no?
No, no ho sé. No, jo crec que, no, jo crec que també s'alegra molt. Però sí.
Escolta, en perspectives de tour, ara que entrem en setmana, en tens, quina situació tens tu en el teu equip?
Soc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran. I res, jo estic super, super motivat i al final jo soc de Barcelona, surt de casa meva, em conec les tres primeres tres etapes, com heu dit, al detall, i estic molt bé de forma.
Doncs, i és tonteria, coneixent-te també les primeres etapes, tenir-te de suplent, no?
No, perquè al final tot té un perquè, s'han pensat molt les coses, les preparacions, els rols per apujar el Tom, i ja s'ha compromès l'equip amb ser els corredors. No entenc que, si són circumstàncies difícils, no és que hi hagi cap corredor, diguem-ne, mig que el pugui substituir, Per tant, o sigui, entenc la posició de l'equip, encara que a mi em faria molta il·lusió i, evidentment, ells ho saben, no?
Isaac, remata-ho tu.
No, una curiositat, de quin barri ets de Barcelona?
Soc del barri gòtic. Del centre, al costat de Jaume I, de l'Ajuntament.
Ah, doncs allà ja, per, ja és complicat, per anar amb bici i feina, sí, això no va dir.
Exacte.
Quina rutina segueix un suplent? És a dir, tu podràs estar pendent del depart gairebé concentrat per si passa alguna cosa o estàs a casa teva i fas el que tu vols i podràs anar a veure la sortida com un aficionat? Com ho viuràs, això?
No vas amb l'equip, però sí que estic fent, diguem-ne, les coses molt bé a nivell de tot, descans, nutrició... si saps que algú està malalt, doncs no acostar-se gaire pel que pugui passar. I és una pena perquè em perdo la gran part, perquè me'n vaig a competir, estrenar el maillot al Sibiu Tour, a Romania.
Ostres.
Però també em fa molta il·lusió al final poder estrenar el maillot. Així
clar,
que
clar, evidentment. Ara toca lluir-lo. Sí, sí.
Doncs totalment.
El Marcel Camprubí, barceloní, del Raval, que hauria pogut veure passar, com qui diu, el tour, l'arrencada del tour des de casa seva, però ho canviarà per el gust de poder estrenar el seu mallot de campió d'Espanya de ciclisme en ruta a Romania. Marcel, doncs ha estat un plaer parlar amb tu i moltíssimes felicitats i a gaudir d'aquest mallot durant el proper any i esperem que siguin amb moltes més victòries professionals.
Moltíssimes gràcies. El plaer ha sigut meu.
Isaac, alguna cosa més?
No, que res, falta confirmar l'alineació, per exemple, del Q36.5, l'equip del Marcel Camprubí, que com ens ha dit ell, d'entrada no hi hauria de ser, i falta confirmar també la del Movistar. Veurem si és finalment el Roger Drià, que també és de Barcelona, ell és de Vallvidrera, seria l'altre català que de moment tenim amb un interrogant per saber si participa en aquest Tour de França.
Molt bé, doncs serà setmana de ciclisme en vena, anava a dir aquí al Tot Costa, però en general a Barcelona i a Catalunya, com ho mereix l'ocasió, i l'Isaac Vilalta en serà protagonista. Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
Una pausa i rematem. Hem de parlar encara de tennis i de bàsquet. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Esprint final del Tot Costa, Damià, per repassar la que és la primera jornada de Wimbledon.
Sí, el número 1 mundial, Jannik Sinner, ha sobreviscut en aquesta primera ronda, però ha hagut de disputar 5 sets contra el serbi Miomir Kecmanovic. el qual en el cinquè ha acabat vencent per 6-3. Ara s'enfrontarà el portuguès Nuno Borges. De la resta de partits del dia, doncs, que l'espanyol Rafael Hoder ha eliminat el britànic Félix Gil i que l'hongarès Urkas ha eliminat el noruec Casper Ruud. En categoria femenina, la número 1 mundial, Arina Sabalenka, s'ha desfet fàcil d'una Sèrbia, Kostovic, 6-2, 6-3. Naomi Osaka també passa, Jessica Pegula. Demà debut a Serena Williams contra 44 anys, contra l'australiana Maya Joint, i la Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
Doncs n'estarem pendents d'aquests dos debuts, de la catalana i de la tenista més llorejada de la història.
Per cert, qui guanyi 4,2 quilos. Individual, masculí o femení, 4,2 quilos.
Déu-n'hi-do, no està malament. I abans d'acabar amb el Brasil-Japó a l'afegit, empatant a un, ara ho rematem, Fito, però vull saludar, perquè la tinc en línia, un dels reforços més destacats de l'Uni Girona de cara a la temporada vinent. Ella és de Bescanó, ha jugat molts anys al València i ara torna a casa. Caral Casas, bona tarda.
Hola, molt bones.
Què tal, com estem?
Molt bé, de vacances.
De vacances.
De vacances està molt bé.
I tant, bé, i aviat tornarà, tocarà posar-s'hi i ja no s'estarà tan bé, però tornaràs a jugar amb l'equip de casa, que suposo que és una il·lusió, no?
Sí, no, bueno, tot i estar de vacances sempre no es deixa mai d'entrenar, també ho he de dir. Sí, la veritat és que molt il·lusionada, com tu dius, i molt feliç de tornar a casa després de 20 anys.
Com s'ha gestat aquest retorn? Perquè tu a València, a part de que heu guanyat la Lliga aquesta última temporada, vaja, és que, crec que dient que ets una institució em quedo curt. En quin moment prens la decisió de canviar el València per l'Uni?
Uf, no sé dir-te exactament el moment. No només va ser per part meva el fet de no seguir València, però bueno, al final el meu representant, bueno, jo, el ser de Girona, van mirar opcions, perquè tampoc ens deien res de València, i evidentment jo tenia ganes de seguir jugant, encara em veig amb ganes, sobretot, que és el més important, i també físicament em veig bé. Llavors, evidentment, l'opció de sortir a València era tornar a casa, la primera opció, evidentment, per la plantilla, l'equip que hi ha, l'entrenador que hi ha, i perquè és casa, no? Al final, era 100% la primera opció. Si no era possible, hauria de mirar altres coses, però ho tenia claríssim.
Dius l'entrenador, que serà el mateix, Roberto Íñiguez, però dius la plantilla, que no la coneixerà ni la mare que la va parir respecte a la temporada passada.
Bueno, al final, bueno, hi ha un bloc nacional que, bueno, al final són jugadores, el que jo he vist de plantilla, són jugadores que 100% ho donaran tot a cada partit. Les ganes no faltaran, evidentment, com tot. Com totes les temporades, doncs, hi haurà altibaixos, hi haurà moments que bueno, doncs, que seran més durs, potser, però estic convençuda que tant les jugadores que han sortit de plantilla com l'entrenador, no hi haurà mai falta de ganes a cap partit. Llavors, això és el primer punt, el primer pas, i crec que és bastant important.
L'Uni ha fet història aquesta temporada arribant a la seva primera Final Six a l'Eurolliga. Des del teu punt de vista, per on passen els objectius de l'Uni? Fer-se encara més forta a Europa? Recuperar l'hegemonia a nivell estatal?
Bueno, a nivell nacional, diguéssim que porta molts anys estant allà dalt, no? A lo més alt de la taula, i jo crec que aquest és l'objectiu principal, bueno, això, ser un dels equips temuts, no? Diguéssim, a la Lliga Espanyola, i evidentment el que han aconseguit aquest any amb el tema de la Final Six de l'Euroliga ha estat fantàstic. I, evidentment, tant de bo, seria genial poder-ho repetir, cosa que és molt complicada, perquè al final l'Eurolliga és molt complicada, però bueno, si ho han demostrat aquest any, per què no fer-ho un any més, no? Llavors, bueno, jo crec que els objectius són aquests. Principalment la Lliga Espanyola, estar allà dalt, o inclús això, aconseguir títols, no? Lluitar-los almenys, i doncs això, si es pogués repetir, seria fantàstic.
Doncs els objectius de l'Uni, que ara també passaran, entre d'altres, per les mans d'una gran del nostre bàsquet, la Caral Casas, que ha tornat a casa, i nosaltres avui volíem rebre-la com es mereix. Caral, gràcies, una abraçada forta i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Minut i mig, i les 9, no hi haurà pròrroga al Brasil-Japó.
No, perquè a falta d'un minut per acabar el partit, Gabriel Martinelli ha fet el 2-1, per tant, Brasil es classificarà per als vuitens de final. Queden res, queden segons per acabar el partit. Brasil 2, gol de Gabriel Martinelli, Japó 1.
Veus, rodonet. Gràcies, Joan. Oleart, remata-ho.
El Lleida Ponent, format per penyistes de Lleida, disputarà la propera temporada de la quarta catalana, un cop el jutge ha desestimat la petició del club lleidatà de mantenir-se a la Lliga Elit, on pertocaria per mèrits esportius arran dels problemes econòmics. I, sisplau, ja podeu recuperar l'entrevista que hem fet avui a Pau Cubarsí, aquí al Tot Costa.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornarem demà amb més esports, amb més Tot Costa. Fins aleshores, feu molta bondat. Lluís, al Brasil li ha anat d'un pèl, eh?
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.